Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
L'Ixo e l'Uxo, escombraria i luxe. Aquesta és, potser, la frase que millor defineix la postguerra d'Angola. El país intenta assolir la normalitat després d'una ferotge guerra colonial de 13 anys a la que va seguir una guerra civil que va durar gairebé 3 dècades i va matar 1,5 milió de persones. Mentre això succeeix, Angola sua els seus contrastos salvatges sota un sol abraçador i un caos total de demografia i tràfic. A Luanda, la capital, s'hi barregen sense pudor l'escombraria i el luxe, el còlera i els milionaris, la misèria i el petroli. Arreu del país hi ha mutilats i diamants, milers de barraques i hotels de 5 estrelles, gana i festes. Mines antipersona, encara en queden més d'un milió sembrades als camps, i riquíssimes mines de minerals sense explotar. Or, fosfats, ferro, marbre... Luanda està canviant el ritme infernal que imposen els seus desitjats i rendibles pous de petroli, però encara ofereix al visitant un xocant panorama d'injustícia. Ramon Sarró, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Benvingut de nou, perquè ja vas venir a parlar-nos del profetisme a Guinea-Bissau amb en Roger Canals fa temps.
Exacte.
Bé, aquesta seria la visió periodística d'Angola de fa uns anys, perquè és un text de fa alguns anys. Ara ens falta la visió de l'antropòleg.
Val.
Molt més assenyada, m'imagino.
No. De fet...
Ramon Sarró, antropòleg. Escola d'Antropologia i Museu Etnogràfic de la Universitat d'Oxford.
Jo crec que convé sempre mirar les coses amb dues lents diferents, no? Un microscopi i un telescopi, per dir-ho així. I jo crec que, vist des de lluny, es veu tal com l'has descrit tu, és la visió global, que no és menys acurada ni menys real que la, potser la que mirem amb microscopi els etnògrafs, no? Que anem allà a viure amb la gent del carrer. I Angola és una barreja de moltes coses, és un país enorme, en el qual jo diria que hi ha molta desesperació, però també molta esperança, no? I és una barreja estranya de goig i de sofriment. I al mateix temps és un país amb unes diferències socials abismals, molt preocupants, que em posen molt nerviós a l'observador, entre unes elites riquíssimes, amb molta riquesa, doncs, que ve d'aquests minerals i d'aquestes riqueses que s'ha esmentat, i gent extraordinàriament pobra que amb prou feines saben si arribaran al final del dia, no? És un país de contrastos, realment.
Però tu has parlat de desesperació i esperança. Això és característic dels països que han patit una guerra? En aquest cas ja hem parlat de dues guerres, una lluita anticolonial per la independència del 61-74 i una guerra postcolonial més dura, si cap, no? Una guerra pel poder,
sí.
La Nova Angola, que va durar gairebé 3 dècades, 27 anys.
Bé, no sé si és una característica de tots els països en situació de postguerra. Tampoc estic del tot segur que puguem dir que avui, 21 anys després del final de la Guerra Civil, encara puguem caracteritzar Angola com un país de postguerra. Em sembla que la guerra ja fa molt de temps que va acabar.
I l'han paït.
I, bueno, l'han paït, o sigui, avui en dia hi ha generacions, fins i tot generació de gent que ja vota, que han votat a les darreres eleccions, que ja van néixer en pau. O sigui, després del 2002, no?
Que no han conegut la guerra.
Exacte, que no han conegut la guerra. I aleshores també és una mica injust per ells, perquè de fet el que està passant és que molta gent jove és silenciada amb aquesta excusa, és que no han conegut la guerra, no? Allò que ens deien els nostres pares als anys 60, no?
Va ser una guerra cruenta, no?
Però va ser una guerra molt cruenta, sí.
La primera fase de l'UPA, no? De la Unió de Pobles d'Angola.
Exacte.
Que van iniciar, doncs, tallant caps, cames, peus. Els portuguesos van respondre amb napalm, és a dir que...
Sí, exacte. Estic intentant no perdre el fil de la pregunta que em feies, però potser la deixem en obert, no? És que això de la desesperació i l'esperança són dos temes que m'interessen molt, sobretot la combinació dels dos. L'he trobat recentment en una recerca que he estat fent a Guinea Conakry, que és un país que conec molt bé, on vaig fer la meva primera investigació, i precisament he escrit recentment sobre aquesta combinació d'esperança i desesperació. Però en podem anar parlant. Per anar més al gra del que ara estaves esmentant, la guerra sí ha estat molt cruenta, molt cruenta. I això té a veure amb aquesta qüestió generacional que estàvem parlant també, perquè hi ha molta gent que no saben què vol dir això de la UPA, de què estàs parlant quan parles de tallar caps i tallar cames, però jo crec que tampoc convé oblidar-ho. I Angola, als començaments de la guerra o de la lluita anticolonial o de la lluita d'alliberament, que és el concepte que a ell més els agrada, més que no pas guerra colonial, que és un concepte que s'utilitza molt a Portugal i, de fet, té connotacions més aviat colonialistes, no? Ara, la lluita d'alliberament, que va començar aquest grup que tu esmentaves, la UPA, Unió dos Povos d'Angola, la Unió dels Pobles d'Angola, va començar el dia 15 de març de 1961, d'una forma extraordinàriament violenta, tal com tu l'estaves descrivint, amb una insurrecció que va començar del no-res, d'una nit al dematí, la gent molt ben organitzada, perquè ho havien estat planejant durant molt de temps, de sobte doncs, es van girar cap als mestres, diguéssim, colonials, a les plantacions, a les cases, a les fazendes, no?, que diem en portuguès, i amb els machetes, que la gent es pensava doncs, que els tenien per anar a tallar canya de sucre l'endemà, doncs van començar a fer aquestes desgràcies que esmentaves i que per molt que siguem tots anticolonialistes i per molt que sapiguem lo molt dur que va ser el colonialisme, és difícil i problemàtic de justificar, no? Perquè va ser una violència increïble. Com també va ser enormement desmesurada i desproporcionada la resposta amb napalm i amb molta violència per part de l'exèrcit colonialista portuguès. Va ser molt injusta pels africans, però també pels propis portuguesos, clar, no? Enviar xicots a morir a l'Àfrica d'una forma indiscriminada, que de fet va ser com el feixisme o el salazarisme, en qualsevol cas, va començar a acabar la seva pròpia tomba, no? Perquè va ser la revolta després dels propis militars que va dur a la revolució del 75 a Portugal.
Inicialment, els Congo de l'UPNA, que va ser, de fet, la força iniciadora d'aquesta guerra, no?, la Unió dels Pobles del Nord d'Angola, no pretenien l'alliberament de tot el país, sinó dels seus territoris del nord d'Angola.
Correcte. Això és una situació molt interessant per mi, si més no, però crec que per molta gent. El moviment anticolonialista comença a mitjans dels anys 50 a l'exili, o sigui, no a l'Angola, sinó al país veí, que no era un país, era una colònia, que era la colònia del Congo belga, i la capital es deia Leopoldville, en honor al rei Leopold, que és avui Kinshasa. I va ser allà on es van començar, allà i altres ciutats una mica més al sud, a Matadi i altres ciutats a prop de la frontera amb Angola, on es van començar a reunir una sèrie de personatges, alguns intel·lectuals, altres líders religiosos, altres persones amb un cert carisma, diguéssim, per crear un grup, no només per alliberar, com molt bé dius, sinó inclús per recrear. O sigui, era un esforç per recrear una unitat política precolonial que era el Regne del Congo. El que passa és que ells no van dir-ne moviment de recreació del regne perquè precisament el regne aleshores estava molt corrupte. O sigui, el regne, el rei que existia i que estava a Angola, el rei del Congo, als anys 50 hi havia un rei del Congo, però era un titella de l'administració portuguesa. I aquest moviment d'alliberament dels pobles del nord d'Angola es va distanciar una mica del concepte de regne, precisament perquè tenia connotacions colonials, però el que volien, de fet, sabem avui, estan els documents i a la memòria dels més grans que hem entrevistat, volien recrear el regne del Congo amb la capital al nord d'Angola, en una ciutat que es deia, a l'època colonial, San Salvador, o São Salvador, en portuguès, que avui en dia es diu Mbanza Congo, que és la ciutat del Congo. I aquest moviment de la Unió dels Pobles del nord d'Angola és el que després, pocs anys després, es va convertir en la UPA, la Unió dels Pobles d'Angola. I és molt interessant aquesta transformació, que de fet l'únic que canvia és que cau la N. No? La Unió dels Pobles del nord d'Angola passa a ser la Unió dels Pobles d'Angola. Però això pel poble del nord d'Angola va ser un sacrifici molt, molt bèstia, no? Perquè de sobte es van trobar que els seus líders, sobretot el Holden Roberto, que era el fundador del moviment, els digué, a partir d'ara ja no estarem lluitant pel nord d'Angola.
Lluitem per tot el
lluitem
país.
Per tot el país. I clar, molts d'ells diuen, no, però això no és el que havíem quedat, no? Volíem alliberar el regne del Congo. I va ser un sacrifici bastant fort i que s'ha de comprendre tenint en compte la conjuntura universal, que aquí és on la mirada amb telescopi és més útil que la mirada amb microscopi, perquè de fet has de comprendre el viatge que va fer Holden Roberto de Kinshasa, o sigui Leopoldville, fins a Accra, la capital de Ghana, on va anar a un congrés panafricanista, on va conèixer persones com els líders de Tunísia i d'Argèlia i el propi Nkrumah de Ghana i Sékou Touré de Guinea-Conakry, i un personatge importantíssim que va ser el Frantz Fanon, el gran intel·lectual i psiquiatre, a més, de les Antilles, que li van dir a l'Orden Roberto, escolta, vostè no pot estar lluitant per la recreació d'un regne precolonial, això és una bestiesa. O alliberem una colònia o estem jugant aquí a guerres prehistòriques. A més, tots aquests líders estaven molt a favor, paradoxalment, de la idea de l'estat-nació. O sigui, ells no volien alliberar un territori ètnic. No, volien alliberar les colònies. No? I aleshores l'Holden Roberto, que va fer una gran amistat amb aquests i sobretot amb el Fanon, que van estar molt units, va tornar a Leopoldville després d'un parell d'anys fora, on també havia conegut a Julius Nyerere, que era un gran intel·lectual, el que va alliberar Tanzània. I va tornar al seu país i va dir, escolteu, nois, això no pot ser. No tindrem cap recolzament internacional si anem a reconstruir el regne, anem a alliberar Angola. Ara bé, jo tinc la sort de conèixer persones que van estar molt properes, que ja són molt velles avui en dia.
Perquè tu treballes, de fet, el que havia estat aquest regne històric del Congo.
Sí, aviam, hi ha historiadors, jo sóc un fan, diguéssim, i sóc un aficionat a la història del regne, però no sóc un especialista, no? Hi ha historiadors que, a més, tinc el plaer de treballar amb ells, com el Carlos Almeida, a Portugal, o el John Thornton, als Estats Units, que realment s'han llegit tots els documents, fins i tot, si cal, en llatí al Vaticà, no? Jo no sóc un historiador del regne, no sóc historiador, sóc antropòleg, però el que m'interessa és la memòria històrica del regne que tenim avui en dia. Com també m'interessa molt la memòria històrica del colonialisme, que l'estem perdent. El meu gran amic David Berliner, un antropòleg belga, m'ha trucat per dir-me que s'havia mort a Guinea, a l'Hervé, que era un dels nostres entrevistats preferits, i jo li he dit també, doncs s'estan morint aquells que ens podien explicar el que era ser colonitzat, que tenen avui en dia 89, 90 anys, Guinea-Conakry més que Angola, clar, perquè Angola es va descolonitzar més tard. Però a mi m'interessa molt recuperar aquestes memòries del poble colonitzat, recordar el sofriment de la colonització a partir de les persones que el van patir en el seu cos. I llavors m'agrada juntar les dues coses, la memòria de la colonització portuguesa, que a més s'ha d'explicar bé, perquè els portuguesos han aconseguit, en certa forma, get away with murder, que diuem en anglès, no? És a dir, que hi ha una visió global que el colonialisme portuguès és el colonialisme bo. Era suau, es barrejaven amb les poblacions natives, tenen molts mestissos precisament perquè s'estimaven molt els homes portuguesos a les dones africanes, unes bestieres increïbles. El colonialisme portuguès va ser tant o més dur que moltes altres formes de colonialisme. I això s'ha d'explicar bé. Avui en dia tenim una generació d'historiadors joves a Portugal que són molt decolonials, com diem avui en dia, i estan rectificant aquestes visions utòpiques, lusotropicalistes que dèiem abans del colonialisme portuguès. Però m'agrada molt barrejar la memòria del colonialisme amb aquesta memòria del regne del Congo, amb aquests esforços de reconstruir el regne del Congo, que continuava a dir, parlant amb els més vells que van estar, que a més eren molt amics de l'Holden Roberto i recorden a Fanon...
Sobretot antics combatents de l'FNLA,
exacte,
el Front Nacional per l'Alliberament d'Angola.
Exacte. La Unió dels Pobles d'Angola, la UPA, que estàvem esmentant fa una estona, es va convertir l'any 1962 en un moviment polític que era la FNLA, el Front d'Alliberament Nacional d'Angola, que va ser la unió de la UPA amb un altre partit més petit, però també del nord. I aleshores aquest moviment va lluitar durant 13 anys, com deies tu, des del 61, de fet, amb la UPA fins al 74, van estar lluitant. Però aquesta lluita ha estat silenciada, perquè el país, després, quan s'independitza, Qui pren el poder a les mans és un altre moviment polític, MPLA, el moviment d'alliberament d'Angola, que era un moviment recolzat per potències comunistes i sobretot per Cuba. I aquests van ser qui es van quedar amb el pastís d'Angola. I els pobles del nord, que havien començat, de fet, amb el 15 de març del 61, a més amb aquest sacrifici de transformar el seu moviment d'alliberament del nord
en un moviment d'alliberament de tot el país,
es van quedar marginats i, a més, silenciats. I fins avui en dia no se'ls reconeix que, de fet, van ser ells. La història d'Angola, saps allò que diu el George Orwell, de que qui controla el present controla el passat? Doncs, doncs és ben bé això. El partit ha reescrit la història d'Angola de tal forma que sembla que van ser només ells que van lluitar contra els portuguesos. I aleshores la meva feina ha consistit en aquests darrers mesos i consistirà en els propers, i està consistint ara, de fet, en un treball d'arxiu que estic fent als arxius de la policia secreta a Portugal i de l'exèrcit, en reconstruir una mica la història de la FNLA, i estic treballant en col·laboració. De fet, estic demanant per convit dels membres de l'Associació d'Antics Combatents, de Veterans de la FNLA. I són ells qui em parlen, i és amb ells amb qui aconsegueixo reconstruir converses que van passar en els anys 50 entre l'Orden Roberto i el Fanon, o l'Orden Roberto i el Bourguiba de Tunísia, i altres converses interessantíssimes.
Com te'ls trobes? Vas amb cotxe, et diuen, mira, allà pots parlar amb tal persona que va ser comandant d'un escamot, et mous en transport públic, són gent que viuen a la selva, perquè m'imagino un nord d'Angola salvàtic, més aviat. És a dir, que aquí també hi hauria una diferència entre l'Àfrica nova i l'Àfrica vella. L'Àfrica vella seria la de la selva, on viuen els antics combatents, i l'Àfrica nova seria la més urbana, on hi hauria potser el jovent de l'MPLA o d'UNITA, fins i tot.
Sí, exacte. No, no, és molt bona la idea de la nova i la vella. Em sembla que te la robaré, sense cap mena de vergonya. No, però sí, és
molt... De la nova Àfrica, la nova Angola, no?
Sí, 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 exacte, la nova Angola i la vella Angola, no? És molt, molt adient. Jo me'ls trobo fent un seguiment una mica de bola de neu, no? Una persona et porta amb una altra porta amb una altra, no tinc cotxe. Jo estic fent un estudi basat en Banza Congo, que és la capital de l'antic regne del Congo, que és una ciutat que avui en dia és patrimoni de la humanitat, de la UNESCO, des de 2017.
Hi ha unes ruïnes d'una antiga...
Hi ha unes ruïnes, exacte, hi ha unes ruïnes molt impactants, que són la carta de presentació, no?, de la UNESCO, i a més tothom reconeix aquella ruïna, és la típica silueta que tothom porta amb una samarreta o que la posen al segell oficial del govern local, etc.
Columbimbi.
Columbimbi es diu, exacte. I a mi el que m'interessava, de fet, jo quan vaig començar a fer aquesta recerca, jo havia constatat, perquè ja havia fet recerca en Banza Congo abans de que fos anomenada Patrimoni de la Humanitat, i una cosa que em va cridar molt l'atenció era la quantitat extraordinària dels moviments profètics, d'esglésies profètiques, que precisament estaven anunciant, en alguns casos d'una forma molt oberta, en altres més amagada o simbòlica, però estaven anunciant l'esperança del retorn del rei i del retorn del regne, no? I són moviments espirituals, però alhora una mica polítics o polititzats o polititzables, que són molt controlats pel govern, perquè el govern té molta por que es generi una mena de moviment secessionista al nord d'Angola.
Com passava a Guinea-Bissau.
Com passava a Guinea-Bissau, exacte. Els moviments profètics sempre desperten moltes al·lèrgies.
Clar, perquè aquesta barreja que tu has
dit... És una barreja de cosa política amb cosa religiosa.
De fet, sorgeixen perquè ells consideren el catolicisme com a sospitós.
Sí, exacte, sorgeixen perquè ells saben que el catolicisme, que és, a més, una religió que ha estat recolzant aquesta nominació d'en Banza Congo a lloc de Patrimoni de la Humanitat, precisament perquè la peça més important d'aquesta ciutat és aquesta catedral, que és una de les més antigues, si no la més antiga, potser catòlica, de l'Àfrica subsahariana, doncs ells saben que el catolicisme va ser un gran aliat de la colonització, i no només de la colonització, sinó de l'imperialisme, no?, en general. I en Banza Congo hi ha una pedra a la sabata històrica molt dolorosa, que és la mort de la Kimpevita, que va ser una profetessa que va intentar també construir el regne del Congo a finals del segle XVII, seguint una inspiració divina, una mena de Juana de Arco, com diuen ells mateixos, la comparen amb Joana d'Arc, i hi ha molts llibres que es diuen Kimpevita, la Joana d'Arc d'Àfrica, etc. La Kimpevita va ser cremada viva, amb un judici més polític que religiós, però que, de fet, la Iglesia Catòlica ja estava dintre, i van justificar que, a més, era una bruixota i que calia cremar-la. I aquesta violència tan extraordinària, cremar una noia que potser tenia 20 o 21 anys, no ho sabem, que, a més, diuen les històries orals, però no les escrites, que portava un nen a l'esquena i que la van cremar amb el nen, que seria, si és veritat, en fi,
una aberració.
Una aberració. I aleshores aquesta pedra que et dic a la sabata històrica, que per l'Església Catòlica és molt incòmoda, no saben com explicar-s'ho. De fet, vaig entrevistar l'altre dia un pare catòlic, tinc l'entrevista gravada en vídeo, i no la penso ni utilitzar, perquè és que no li estic fent cap favor ni a ell ni a l'Església Catòlica. O sigui, ell intenta justificar...
Lo injustificable.
Exacte. I aleshores el poble, diguéssim, en el sentit més baix de l'expressió, no? el
gran... La gent petita.
La gent petita, doncs, recorden aquesta violència. Es parla molt de la Quim Pavita. Ara transmetent-se la memòria de pares a fills...
De fet, són les dues grans figures. Bueno, la Quim Pavita seria una, el Simon Kimbangu seria l'altra, les dues grans figures del profetisme d'Angola.
Exacte. El profetisme d'Angola té una figura històrica, que és la Quim Pavita, que a més jo estic intentant seguir la seva memòria, o sigui, estic fent molta recerca específicament sobre la Quim Pavita, i també lligant la Quim Pavita, per no desviar-nos de l'altre tema que m'he obert abans, el tema de la revolta dels anys 60. De fet, jo fins i tot he entrevistat a vells veterans, que tenen ara, doncs, no sé, 87 o 88 anys, que recorden que als anys 60, quan s'endinsaven a la selva per anar a matar portuguesos, cantaven cançons invocant la Quim Pavita. O sigui, la Quim Pavita ja estava a la memòria històrica com un element que els donava una força mística, a més. A part d'objectes sagrats que poguessin portar per protegir-se de les bales, etc. Bé, la Quim Pavita és una de les figures que, a més, té l'avantatge, en fi, en un sentit, potser podria explicar, però no cal, de ser angolana. O sigui, que va néixer en territori del que avui és Angola i va morir, no sabem on, no sabem on es va cremar, és curiós, una cosa tan important, que no se sàpiga on, però ho estan intentant esbrinar arqueòlegs, historiadors, tothom creu saber on va ser. Hi ha moltes selves al voltant de Quim Pavita que la gent et diu, aquí és on van cremar la Quim Pavita, però no hi ha cap prova, no? Només inspiracions divines o memòries.
No es fan pelegrinatges a la selva?
Sí. Sí.
Però no tenen cap relació amb la recerca del lloc on va morir Quim Pavita?
Sí, perquè hi ha grups, hi ha moltes esglésies profètiques, unes lligades a Quim Pavita. No hi ha una sola església de Quim Pavita, hi ha moltes. I altres que estan lligades a Simon Kimbangu, que va ser el profeta que va ser empresonat per les autoritats belgues en el Congo belga. Per això et dic, la Quim Pavita és angolana i els Kimbangu és congolès. Encara que anem de la mateixa ètnia i possiblement lligats en termes de parentiu, és possible, no ho sabem, però el Kimbangu és molt posterior. Kimbangu va néixer a finals del segle XIX i el 1921 va ser posat a la presó i va viure 30 anys, o va morir, de fet, al cap de 30 anys d'estar a la presó. Fixa't que són més anys que el que va estar Mandela, per exemple, sí. No? I altres presoners polítics. I era un presoner de consciència, perquè l'únic que deia era dir-los als belgues, això que esteu fent, que es diu colonialisme, no només és totalment inhumà, sinó que, a més, va en contra dels preceptes de la pròpia vostra religió. O sigui, si llegiu la Bíblia, veureu que això no ho podeu fer. I només per dir coses com aquestes, l'empresonen, no? I avui en dia Kimbangu dona una força i una esperança, que dèiem abans, molt forta, no? Va ser un líder anticolonial molt ben recordat, va generar molta religiositat, hi ha una església oficial kimbanguista, de fet n'hi ha dos, i després hi ha moltes esglésies que d'una forma o d'altra invoquen a Kimbangu. De vegades barrejant-lo amb la Quim Pavita, de vegades et diuen que Kimbangu i Quim Pavita són el mateix esperit, amb dues manifestacions diferents, poden que també fiquin a Jesucrist pel mig, depèn, és que és molt fluid, no? La realitat, moltes esglésies són totalment anticristianes, en el sentit que el cristianisme és l'enemic, però altres són més generoses i diuen que el cristianisme originari era com el kimbanguisme, un moviment d'alliberament, i llavors també et donen una visió més positiva de Crist o de Jesús. Hi ha jo he comptat unes 70 esglésies profètiques que van prendre força precisament en el període que estàvem esmentant abans de postguerra pròpiament dita. Quan acaba la guerra és quan comencen a néixer totes aquestes esglésies, moltes d'elles, a més, de procedència del Congo, o sigui que són persones que havien viscut en l'exili, que potser es consideren angolanes, però no van voler tornar a Angola durant les guerres, però el 2002 comencen a tornar, a partir de 2007, sobretot, 2008, hi ha programes, fins i tot de la ONU, per fer tornar exiliats, i la gent comença a tornar i comencen a situar-se o en Banza Congo, a la ciutat, o en els boscos, a les selves del voltant, no? Reforçant aquesta idea de les dues Àfriques que estàvem parlant abans, que ens sembla una bifurcació força interessant, perquè molta gent realment s'associa amb les selves, se'n van a viure a les selves, a través de lligams de parentiu aconsegueixen que tingui un tros de terra per llaurar, per fer agricultura itinerant, no? Dins de les selves, i també fan molta vida religiosa, i aquí és on ve el tema de la peregrinació. De fet, els kimbanguistes, els de l'església de Kimbangu, saben, o creuen saber, a on va ser cremada la Quim Pavita. i tots els anys fan una peregrinació a dins d'una selva profundíssima. Jo vaig tenir l'honor de ser convidat un any, i de fet crec que si volgués tornar-hi em tornaria a convidar, que tinc molt bona relació amb ells, doncs a fer la peregrinació. I era extraordinari, perquè a més a dins de la selva, de sobte les dones quimbanguistes, algunes d'elles, se sentiren posseïdes per l'esperit, o visitades per l'esperit de la quimbapita, i entraven en èxtasi religiós, que és una cosa que l'església quimbanguista no accepta. O sigui, és com si tu veguessis aquí amb una església catòlica de sobte unes dones que comencen a dir que són l'esperit sant o que Jesucrist, no? Pels quimbanguistes és totalment anòmal. Però, en canvi, aquell dia, en aquell espai de culte específic de la selva, es deixava i es permetia que fossin posseïdes per l'esperit de la quimbapita. És fins i tot una mica incòmode, no? Perquè saps que estàs veient una cosa que després ells te la negaran o et demanaran que ho expliquis molt bé, que allò s'ha de saber contextualitzar, que és una cosa molt excepcional. Quan les dones van començar a estar posseïdes, em van demanar als meus amics quimbanguistes que no fes fotos ni filmés, perquè allò doncs era, en fi, una cosa molt solemne. Però vaja, et passa i passa perquè precisament la història de la quimbapita està molt fortament instal·lada a consciència, no?, de la gent i sobretot de les dones per identificació de gènere, no?, en aquest cas.
Parles d'esglésies, però no ens hem d'imaginar una església romànica.
No, parlo d'església en el sentit més sociològic de l'expressió, com a grup de persones.
Correcte.
Que comparteixen una moral i unes creences i uns cultes, uns rituals, però no necessàriament un espai físic que poguessin dir una església.
Però els espais físics existeixen en qualsevol local.
Exacte, però és que exacte, de vegades veus unes quatre parets de
magatzem
d'uralita, no? Aquelles uralites que fan servir per posar els sostres, no? Doncs veus allà un descampat a Mansa Congo i una mica et diu, allò és una església.
Clar, t'imagino caminant sobre la terra vermella, al mig de la selva, buscant aquests antics guerrillers, aquesta gent que et pot aportar coses. Home, ha de ser una feina dura, també.
Sí, és dura en molts aspectes, és cansativa, les distàncies són molt grans, no tenim transport.
I com les fa? Exacte, tu has dit que no tens cotxe.
No, no tinc cotxe.
Que agafes un autobús de línia, t'acompanya
no,
algú?
No hi ha autobusos.
Vas en bicicleta?
No, hi ha un autobús que va de Luanda en Banza Congo, que són 600 quilòmetres, que vol dir unes 12 hores d'autobús, és molt incòmode. És un autobús, doncs, un autobús típic de...
I el viatge d'atures, d'atures, un riu, a menjar, entre emprenedors...
El viatge d'atures cada dos per tres, però cada dos per tres. És horrible. La raó més incòmoda i més desagradable per la que t'atures és perquè ha d'entrar la policia a controlar els carnets d'identitat, sobretot en el retorn de Mansa Congo cap a Luanda, perquè tenen molta por. Hi ha un conveni entre el Congo i Angola que els congolesos poden caminar fins a Mansa Congo, però no més enllà. Però clar, Luanda, ara potser ja no tant, però fins fa 10 anys Luanda era el París de l'Àfrica subsahariana. Era una ciutat molt rica, molta mà d'obra, molta feina, formal o informal. I aleshores molts congolesos anaven a Luanda a treballar en el sector informal que diuen els sociòlegs o els antropòlegs. O sigui, amb feines que no són oficials ni regulades. I aleshores aquesta migració informal que va ser massiva i que va fer que a Luanda hi hagin barris on només viuen congolesos, doncs va posar l'estat en alerta. Vull dir, s'està colant molta gent del Congo, que a més no són només del Congo. És que jo he trobat gent de l'Àfrica Occidental.
Clar.
Senegalesos...
Ja veus, d'Àfrica, quan hi ha feina, hi ha feina.
Venen per Kinshasa, i per Kinshasa entren amb Mansa Congo, gràcies al conveni.
Pel nord.
I després des de Mansa Congo van, i alguns a peu, Fan 500 quilòmetres a peu.
Els que no poden agafar autobús,
exacte.
Ramon.
O els que són suficientment intel·ligents com per saber que en l'autobús hi ha la policia, però pels camins no. I aleshores el viatge és incòmode perquè et fan baixar de l'autobús cada vegada que entra la policia. Ha de baixar tothom, no sé per què. En lloc de policia pujar dintre de l'autobús, hem de baixar tots. Després es para moltíssim per comprar fruit en els mercats locals.
Tu sent l'únic blanc, o gairebé l'únic blanc, et miren amb una altra cara, la policia, pensa que ets portuguès, potser?
A la policia jo no els preocupo molt, en aquest cas concret. No? Quan jo estic baixant de Mansa Congo, la policia a mi saben que dec ser algú que o té negocis a Mansa Congo o està fent turisme, o el que els fa por és precisament els
congolesos.
Els congolesos, no? Hi ha molta xenofòbia amb els congolesos. I això lliga amb un aspecte que jo anomeno la bifurcació angola.
Hi ha xenofòbia pels congolesos del Congo i pels congolesos de l'antic regne de Congo.
Exacte. És el que anava a dir.
És a dir, pels mateixos angolesos.
Exacte. És exactament el que anava a dir. Hi ha una bifurcació, jo diria, Angola. I aquí hi ha dues angoles que potser lligarien amb la idea de novetat i d'antiquitat que tu abocaves. Hi ha l'Angola de Luanda, que és, de fet, l'Angola que va independitzar el país, l'Angola de l'MPLA, que és una Angola molt híbrida, ètnicament molt mestissa, d'uns individus que històricament no tenen arrels profones en la terra angolana. Tenen unes arrels atlàntiques, cosmopolites, potser mig brasileres, mig de São Tomé i Príncipe, una mica de Portugal... Bueno.
Vaja, que amb prou feina saben conrear mandioca.
No saben conrear mandioca i segurament no saben ni menjar-la. I aquestes elites, molt europeïtzades, són les que en els anys 50, 60 es van lligar amb moviments comunistes i moviments d'alliberament internacional per alliberar la colònia, Angola. Però molts d'ells eren blancs. I, de fet, molts dels grans quadres de l'MPLA eren mestissos i molts dels intel·lectuals, per exemple, dels escriptors, perquè va ser un moviment, a més, molt literari, l'alliberament d'Angola. El Agostinho Neto, que va ser un dels fundadors de l'MPLA i el primer president del país, era un gran poeta.
Recordo els sandinistes, no?, que també tenien poetes
exacte,
a la junta.
Exacte. Precisament els membres de la UPA, o de l'FNLA, que és el mateix, diferents noms, em diuen sempre, em diuen, en poesia no es descolonitza un país, no? Nosaltres que anàvem allà amb els machetes a tallar caps i els altres escrivim poemes i el país es queda per ells, no? Hi ha un ressentiment molt fort. Però hi ha dues Angoles, realment. Una que té un substracte ètnic molt lligat a la terra i que, a més, parlen molt de l'ancestralitat, com a valor.
I de pell molt fosca.
I de la selva com a lloc d'origen. Llavors hi ha un concepte que m'interessa molt, sobre el qual vull escriure i donar conferències, que és el concepte de Zumbu, que vol dir selva ancestral en Kikongo.
Perquè per ells la selva és sagrada.
Clar, la selva és sagrada perquè és el lloc on estan enterrats els ancestres. I no només els ancestres, sinó més a més persones com la Quimpavita i altres profetes que van patir la persecució colonial. Precisament aquests individus, els meus amics, Bakongo, no? Doncs et diran, bueno, tota aquesta gent de Luanda, de l'MPLA, és que no tenen Zumbu. I és veritat, no saben on tenen la seva ancestralitat. I això es diu molt dels dirigents, no? Aquests dirigents, l'Agostinho Neto, el José Eduardo dos Santos, que és el que va morir fa uns anys, l'actual, no tenen Zumbu, no saben on estan les seves arrels. I llavors el país, que jo crec que necessita encara d'una reconciliació nacional, perquè van ser tres partits que van lluitar contra els portuguesos. Bueno, van ser molts més partits. Jo n'estic descobrint cada cop més quan faig treball d'arxiu, però els tres principals...
Aquesta fragmentació és habitual, no?
Sí.
Les guerres del Kivu, per exemple. No?
Exacte.
És el mateix.
Exacte. Llavors hi havia tres moviments que lluitaven i que després doncs, es va convertir en una guerra civil que va guanyar un dels tres amb molta violència cap a l'altre, matant el líder, el Savimbi.
L'FNLA, Front Nacional d'Alliberament d'Angola, l'MPLA, Moviment Popular d'Alliberament d'Angola i la UNITA, Unió Nacional per la Independència
Exacte.
Total d'Angola.
Exacte. Que la UNITA va sortir de la UPA, per cert. El Savimbi, que era
el que
va ser el fundador de la UNITA, era un membre de la UPA que va crear el seu propi partit. I llavors, avui en dia estem en una situació de manca de reconciliació entre els tres partits. Però jo crec que, parlant d'esperança, jo crec que hi ha una miqueta d'esperança que hi hagi en el futur un reconeixement, i jo vull contribuir amb això, perquè ara celebrarem els 50 anys d'independència, d'aquí d'un parell d'anys, i jo espero que en aquells moments ja tingui més dades per parlar millor de la FNLA i col·laborar que es recuperi, com a mínim, la seva memòria i també, d'una forma o d'altra, se'ls demani perdó per haver-los silenciat tants anys. No? I crec que és un bon moment. Jo estic veient signes, fins i tot entre les elites de l'MPLA, que conec molt bé, Jo també faig treball de camp a Luanda i conec molt bé la gent que està en el poder, o alguns d'ells, vaja. I jo estic veient signes d'apertura, que em donen una certa esperança. I a mi i al meu col·laborador, el Sambu, que és un historiador angolès, està fent la tesi doctoral, és un xicot jove, que està fent la tesi sobre el paper de les dones dins de l'FNLA, del braç armat de l'FNLA, de l'exèrcit de l'FNLA. I ell és de Mbanza Kongo, és Mukongo, és amb ell amb qui, per tornar a la pregunta de com ens movem, no? És amb ell amb qui em moc molt per Mbanza Kongo, agafant taxi brus, agafant una moto... La sort que tens a Angola, que és al mateix temps una mica una desgràcia, però una desgràcia històrica molt interessant, és que als anys 30 el govern portuguès, possiblement abans dels anys 30, però certament en aquella part d'Angola, als anys 30, va obligar a tots els individus a sortir dels seus pobles, que podien estar dispersos, perquè a més les societats africanes d'Àfrica Central viuen en poblets molt petits, molt, molt, molt escampats, no? Llavors obligaven a la gent a sortir dels pobles i els obligaven a viure en ciutats més o menys artificials, diguéssim, improvisades, pobles, al costat de la carretera, que era per controlar-los. I, de fet, la carretera no existia. O sigui, ells projectaven la carretera, primer, i hem de fer una carretera d'aquí a Luanda. Aleshores, cridarem a la població perquè vingui a viure al costat per on passarà la carretera. i ells mateixos construiran la carretera. Llavors, els treballs forçats consistien en construir carreteres. Però tu imagina't que tu et diuen ara, perquè Luanda és enorme, llavors tu imagina't que tu et diuen ara que hem de fer una carretera d'aquí a Lisboa, i que tu, la gent de Barcelona, bueno, fareu d'aquí a Martorell. Llavors anireu a viure a Martorell, perquè per allà passarà la carretera, no? Llavors, així és el que passava. Jo estic recollint històries i relats sobre aquest moviment forçat de la població, i és que et trenca el cos, eh?
Però què t'expliquen?
Jo tinc un relat, que a més el tinc filmat, i crec que va quedar mig ben filmat amb la càmera de fotos, d'una dona que ja tenia els seus 85 anys, jo sospito que es deu haver mort. Això va ser l'any 2014, i llavors ella m'explica la primera vegada que hi vaig anar. I ella estava tota encorbada, no?, molt japeruda, i... Llavors em va explicar, fent uns moviments mimètics, que estava tan deforme pels treballs forçats. Llavors ella pròpia agafava una pedra, però una pedra de 15 quilos, no? I l'agafava i la portava a l'altre costat del pati on estàvem parlant. I deia, jo em passava el dia fent això. Pum, agafant pedres i portant-les. I si no ho feies, te n'anaves a la presó. O si no ho feies, et donaven 50.000 fuetades, com es digui, no? Que a més hi ha dibuixos. Jo vaig conèixer un pintor Congo, que també ja malauradament s'ha mort, que tenia quadres sobre l'experiència colonial, molt interessants, molt bonics, i un dels quadres, que el tenim a més, li vam comprar una col·lecció de quadres en els carrers d'Ambans a Congo, i un dels quadres és precisament un cipallo, que és la policia local colonial, fuetejant un pobre desgraciat, no? Que potser es va negar a fer aquest treball forçat. I per això molta gent s'anava al Congo, perquè en el Congo, encara que hi havia el colonialisme belga, ells aconseguien passar més desapercebuts.
Clar, vivien gairebé tots a l'exili, per això és una cultura de frontera.
És una cultura de frontera, exacte. Aleshores, com que acabava aquesta obligació de fer que la gent visqués a la carretera, i després van fer la carretera, no és per estar-li jo ara agraït al govern colonial, però almenys això facilita la recerca antropològica, perquè tens tots els pobles a la mateixa carretera. Llavors, si tu agafes un taxi brus d'aquests, que dèiem, pots negociar, dius, mira, avui passarem el dia junts, perquè anirem primer a Kiende, i després anirem fins a Luvu, i després al tornar pararem a tal, no?
Què veus per la finestra?
Per la finestra veus uns paisatges molt muntanyosos, però amb muntanyes petites, no?
Turonets.
Turonets, sí.
Un paisatge ondulat.
Potser alguna més alta que altres, eh? Que en Vans a Congo ja està a més de 300 metres d'alçada, vull dir que està més, segurament més alt del que seria aquí el Tibidabo. És molt turonet i molta selva. I després també molts descampats on es planta la mandioca. I cada vegada que passes per una selva, doncs la gent diu, no, allò deia, és el zumbo del clan, del teu amic Robert, que vas conèixer l'altre dia, no? Tothom et relaciona el paisatge d'una forma, diguéssim, totèmica, per dir-ho així. O sigui, tothom sap que aquella selva és el zumbo, aquest concepte que estàvem esmentant abans, no?, de la selva ancestral del clan, que són les unitats de parentiu que es divideixen als Congo, del seu amic o d'ell mateix o d'algú altre de la família distant, no?
Potser això ajudi a preservar la selva, perquè tu, per exemple, esmentes, doncs, que abans a Congo hi ha anat a viure, doncs, gent, ha anat creixent, i això comporta deforestació. Però, clar, si a la selva hi ha el zumbo d'algú, doncs aquella selva és intocable.
És molt interessant. L'altre dia ho estàvem parlant amb un geògraf, precisament. Els Bakongo avui en dia es presenten a si mateixos, quan parlen amb gent com jo o com tu, com a poble de la selva, no? Jo crec que no era un poble de selva abans. Jo crec que els Bakongo sempre han estat, excepte els que viuen a la selva del Mayombe, que és una selva molt gran que està al Congo, els Bakongo vivien a les sabanes. El que passa que les sabanes, com que van ser abandonades als anys 30, doncs s'han també reflorestat, no? Llavors hi ha moltes selves que allà on abans no n'hi havia. Però bé, això escapa una mica la teva pregunta, però tampoc gaire. O sigui, la importància de la selva a nivell identitari és una cosa que m'interessa molt. I això sí que és veritat, el que t'explicava l'altre dia, i que ara recordes, que com més creix Vans a Congo, més fusta necessiten els habitants de la ciutat per construir totxos. I aleshores, com més totxos hi ha, menys arbres hi ha. Això ja hi ha una relació directa. Ara bé, la sacralitat d'alguns zumbu, sí, clar, que protegeix, perquè tu has de demanar molts de permisos per entrar en una selva, però això a nivell local, entre ells, no? Ara, si després ve l'Estat o una companyia xinesa, tant se'ls hi en fot, que
si els zumbu
i els ancestres, els esperits, i tot això és converses de la prehistòria, i nosaltres anem a tallar fusta, no?
I arrasa.
I llavors, la llei de la terra enguany diu que la terra és de l'Estat, no és del poble, és de l'Estat.
Quin sacrilegi, no?, per la gent que té,
clar,
doncs...
Clar, clar.
No?, que veuen com arriben aquestes companyies i els hi arrasen els seus zumbu.
Exacte. I hi ha casos molt, molt violents. Hi ha molta violència contra la terra, I, de fet, hi ha persones, jo tinc un amic en Banza Congo, que, curiosament, ara ha sigut despedit de Banza Congo, o sigui, ha sigut mobilitzat estratègicament pel govern, perquè ja estava fent molt de xivarri, és un activista social, és abogat, a més de filòsof i de músic, és un tio increïble, amb qui parlo molt, i ell sap que, de fet, es pot utilitzar la llei per defensar el poble. Es poden donar moltes voltes a les lleis per fer que la gent es protegeixin, fins i tot algunes companyies que venen a treure'ls i terres. Però, clar, la gent no tenen diners per anar a buscar un abogat.
No,
ni saben el que és un abogat.
Han de combatre un territori que no és el seu.
Exacte, exacte. Llavors aquí tenim aquesta bifurcació que estàvem parlant abans, no? Entre el dret modern, per exemple, que és el que exerceix aquest amic meu, i un dret tradicional que la gent, doncs, coneix, però, clar, contra una companyia estrangera o contra el propi estat, què faràs, no?
Parlant de la pèrdua de la selva, la pèrdua dels umbus, amb aquesta significació especial, gairebé totes les muntanyes també tenen una significació espiritual.
Sí, 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 això és una cosa que em crida molt l'atenció i que, en certa forma, em fa recordar lectures bíbliques, aquells llibres bíblics en què es parla del paisatge i de l'esperit que se situa en les diferents muntanyetes o turons que hi pugui haver en els espais sagrats dels que ens parla la Bíblia. Em vaig a com trobo amb el mateix. Cada muntanya té un esperit a dalt de tot, de la muntanya, i la gent van a fer oracions en aquella muntanya, i molts d'aquests esperits després són més o menys domesticats o entren en relació amb un o amb un altre profeta. Llavors també cada muntanya pertany a un o un altre moviment profètic. I sempre que vaig a una muntanya, dic, hi ha alguna activitat religiosa en aquella muntanya, sempre em diuen que sí, no? I de fet, moltes vegades ho veig, fins i tot a vegades des de la carretera mateix, anant cap a Banza Congo, a les muntanyetes, veus a dalt un grup de persones amb cercle, vestides de blanc, i saps que estan fent una oració molt solemne en alguna entitat espiritual. Que pot ser Déu, eh? Perquè tenen una noció, tots els Bakongo, d'un Déu central, el Nzambi Mpungu Tulendo, que és el concepte que, a més, s'utilitza a les traduccions bíbliques per traduir el concepte de Déu, però també hi ha molts mediadors, esperits, ancestres, els propis profetes, etc. I sí, les muntanyes és molt impressionant que estan totes associades, però també una cosa que em va cridar molt l'atenció és com l'Estat també intenta apropiar-se d'aquest paisatge sagrat. I aleshores una cosa que realment és xocant és que de vegades veus muntanyes a prop de Banza Congo que tenen dibuixada a la roca mateix, perquè a més moltes d'aquestes muntanyes són, de fet, són molt rocoses. La selva està per baix, a les valls, entre que les separa, i la muntanya és un fotimer de pedra que surt al mig de la terra. I veus a la pedra pintada una bandera gigantesca, de 15 per 10 metres, del partit. Ni tan sols la bandera d'Angola, sinó la bandera del partit, no?
Nostra.
Això és nostre, no? La qual cosa, per cert, no és veritat, perquè el partit, sempre que hi ha eleccions, la gent allà prefereixen votar UNITA que votar MPLA. No és una zona de l'MPLA, però es posen la bandera, que quedi clar que és...
Per això la posen, si fos una zona d'ells, potser no els hi caldria.
Exacte, no els hi caldria posar.
Què suposa pels Congo que la UNESCO hagi declarat Banza Congo, l'antiga capital del regne de Congo, patrimoni de la humanitat? Dius que és un regal enverinat?
Jo diria que sí, perquè els hi ha suposat que la seva ciutat estigui posada en un mapa, que tothom conegui en Banza Congo avui en dia, no? Gent del carrer, no només d'Angola, sinó d'altres països, ah, sí, en Banza Congo, sí, no? D'aquí pocs dies es parlarà de Banza Congo com es parla de Machu Picchu, tothom ho coneix, però és la mateixa estratègia, des del meu punt de vista, que estic fent una interpretació molt personal, però jo crec que és la mateixa estratègia que estàvem parlant en relació a la bandera. O sigui, fer d'en Banza Congo un lloc de patrimoni de la humanitat és fer en Banza Congo un lloc patrimoni de la humanitat angolès. I és l'estat-nació el que està posant Banza Congo en el mapa, i gràcies a això està posant Angola en el mapa de les relacions internacionals d'avui en dia. I si algú parla de que el regne del Congo era transfronterer, que passava de la frontera d'Angola, que passava cap a països com la República Democràtica del Congo o la República del Congo, fins i tot Gabon, segons diuen alguns historiadors locals. Si la gent parla així, l'Estat angolès dirà no, això és l'antic regne del Congo del que estàs parlant. Però avui en dia el que importa és que en Banza Congo, que era la capital d'aquest antic regne del Congo, és una ciutat angolana. I llavors jo m'adono que hi ha una distinció, quan faig preguntes a la gent, entre aquells que em parlen del regne del Congo i aquells que em parlen de l'antic regne del Congo. O sigui, quan preguntes a algú què és en Banza Congo, si diuen en Banza Congo és la capital de l'antic regne del Congo, jo ja els poso en un costat. Si em diuen Banza-Congo és la capital del Regne del Congo, els poso en un altre costat. Sé que tenen percepcions molt diferents de l'espai i de les temporalitats, i que uns creuen que hi ha un passat perfecte, Banza-Congo va ser la capital del Regne del Congo, i altres et parlen amb un passat imperfecte. Banza-Congo era la capital del Regne del Congo i, en certa forma, ho segueix sent. I potser algun dia ho tornarà a ser del tot, no? I llavors, per la pregunta que tu em fas, la resposta és molt contextual. O sigui, hi ha molts Bakongo, sobretot aquells més propers al govern, que no són gaires, però n'hi ha, que estan molt orgullosos de tenir Banza-Congo. Els catòlics estan bastant orgullosos, però hi ha molta, molta gent del poble que considera que allò no els està reportant res de res, no?
Ramon Sorra, podríem estar parlant hores, no? Això ha estat tan sols un pessic del teu treball de recerca, que ja ens has explicat, doncs, que t'ha portat darrerament als arxius de la policia secreta portuguesa, sí, on sí, investigues, doncs, exacte, com es van controlar aquests moviments i els partits opositors angolesos, etc, etc. Vull dir que m'imagino que tens molt de camí encara.
Sí, estic treballant amb aquest col·lega angolès, el Sambu Vicente, i ara està ell a Lisboa. Estem els dos tots els dies llegint documents secrets, bueno, secrets, que van ser secrets.
Que van ser secrets.
De fet, alguns d'ells encara ho estan i estem demanant permís que ens els alliberin, perquè no té justificació que encara estiguin purgats, però és una feina molt, molt gruixuda, perquè són milers i milers i milers de documents amb diversos arxius. Hi ha el de la policia secreta, que és potser el que té més, la documentació més interessant per mi, però després hi ha els del propi exèrcit, que són potser més interessants pel Sambo, per la seva feina, no? I aleshores estem entre els dos tots els dies anant. Jo estic, en fi, ara estic aquí a Barcelona, però torno cap a Lisboa i, vinga, tornarem als arxius tots els dies, des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, a llegir documents.
Ramon Sorro, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva feina, el teu treball de recerca, molt d'èxit amb aquest treball, i, en fi, ja saps, aquí tens una finestra, sempre que vulguis venir a compartir amb nosaltres el teu coneixement, doncs benvingut seràs.
Amb tot l'orgull i la satisfacció i l'agraïment.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
A la carretera US-61 ja la van batejar bé com a ruta del blues. A mesura que m'allunyo de Nova Orleans i em vaig apropant a Memphis, cada cop són més nombrosos els cartells que indiquen que tal o qual poble va néixer, viure o morir algun artista de reconegut prestigi. A més d'en B.B. King, que era d'Indianola, hi va haver 75 bluesmans famosos que van néixer en poblets del Mississippi. I això sense comptar els milers de músics locals que mai van tenir l'oportunitat de posar el seu nom en un vinil. Però en el meu viatge per la US-61 he pogut comprovar que les grans absents en aquests memorials són les dones. Want to see my chauffeur? Les dones del blues, que en van ser moltes, però que salta a la vista, majoritàriament van quedar per sempre en l'anonimat. Val la pena buscar la Memphis Mini, que va començar tocant la guitarra pels carrers de Memphis i que entre els anys 20 i 50 va acabar gravant més de 300 cançons, cosa que era molt dir en aquella època per una dona negra i pobra al sud dels Estats Units. Elles eren les que menys opcions tenien, perquè normalment no podien accedir a l'educació, cosa que des de ben jovenetes les condemnava al servei domèstic, als camps de cotó o a la prostitució. Realment eren les últimes de tot a l'escalafó social. Però malgrat tot, algunes, com la Memphis Mini, van trencar el sostre de vidre i van aconseguir fer-se un lloc a la història de la música negra de les primeres dècades del segle XX nord-americà. A altres estats del país també van destacar les cantants Mamie Smith, a qui es va conèixer com la reina del blues, i la molt cèlebre Bessie Smith, que havia nascut a un poble de Tennessee. La Bessie va vendre milers de discs i va actuar per tot el país abans de la seva desgraciada mort en un accident de trànsit al 1937. Els experts l'han considerat la cantant de blues més prodigiosa de tots els temps i no fa massa anys es va estrenar una pel·lícula documental sobre la seva vida que va interpretar l'actriu Queen Latifah. Cal no oblidar les dones del blues, perquè no només van ser grandíssimes artistes que ho van tenir molt més difícil que els seus companys masculins, sinó també perquè moltes d'elles van ser pioneres de la cançó d'anúncia. Avui veiem amb naturalitat la militància feminista de cantants com la Nati Peluso o la Rigoberta Bandini, però això era molt inusual a principis del segle XX. Però la Memphis Minnie, la Bessie Smith, també la Ma Rainey, Lida Cox, la Victoria Spivey o l'Alberta Hunter, entre moltes altres, es van atrevir a crear un estil provocador i desafiant. Moltes de les seves lletres feien referència a la violència contra les dones, a les desigualtats socials, a les addiccions o al sexe. Eren temes que escandalitzaven a la comunitat blanca, però que es deixaven passar pel seu exotisme i perquè, en definitiva, van suposar grans èxits de venda que les grans discogràfiques no podien deixar passar. Busqueu cançons com Poor Man's Blues, Wash Woman Blues de la Bessie Smith o Black Eyed Blues de la Ma Rainey i entendreu del que parlo.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
Amb la punta de la ruta del blues de la Cris Obac aturem el recorregut d'avui que ens ha portat sobretot a Angola i més en concret al nord del país on hi va haver el regne de Congo, territori del que n'hem conegut una part de la història gràcies al treball de camp i d'investigació de Ramon Sarró, etnògraf. Res més, som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Judit Sala i qui us parla, Toni Arbonés. Gràcies per acompanyar-nos en la ruta d'avui. Recorrem el món amb les orelles. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.